Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri.
Molt bon dia, estem a 20 de desembre. Això és un compte enrere, perquè ara ens veuen, ens venen uns dies tan meravellosos, es venen els Nadals, es retrobem, mos tornem a il·lusionar els... creem a altra volta la màgia, o almenys és el que a mi em passa. Este matí jo estava mirant la quantitat de gent que està pensant en aquests viatges que se torna a retrobar, perquè vora 4 milions de desplaçament és el volum de trànsit que es preveu a les carreteres valencianes a partir d'avui a les 3 de la vespre. Ojo, avui s'iniciarà el dispositiu especial de trànsit de Nadal i s'allargarà fins a la mitjanit del Dia dels Reis. Per això ja vaig a posar-li menys èmfasis, perquè jo vull viure els Nadals i vull viure'ls. Jo me pareix que quan més major me faig, més ganes tinc de viure'ls esplaet, perquè estos són els meus, els que me toquen ara. I això és el que teniu que pensar, són els que vos toquen ara. Tinc així en mi a la presidenta de la Fundació de la Caixa Rural i presidenta també de la Caixa Rural, Sònia Sánchez Bosquet, bon dia.
Bon dia, Susana, i que bon bonicos, Nadal.
Que bonicos són els Nadals.
Ai, a mi me pareix uns dies que són màgics. Vas per el carrer, tot il·luminat, la gent... Bueno, a mi és una fecha que sempre m'agrada moltíssim. Sí que és veritat que moltes vegades pensem en aquells que no estan, però tots aquests que no estan també ens han ensenyat a viure els Nadals. I com jo recordo a les persones que tant els agradava viure el Nadal, pues bueno, també ens acompanyen d'una altra manera, però ens acompanyen.
A mi és que me pareix que jo conforme vaig complint anys, més m'agraden, no? Crec que és un bon moment per a recordar-nos, sobretot aquells que no estan, que has fet molt ben dir-lo, perquè seguiran vivint els Nadals mentre ens en recordem d'ells.
Exacte, jo quan ve esta època recordo a ma abuela fent les pilotes.
Ai.
I ara les fa ma mare i la meva filla les fan la recepta de ma abuela. I això me pareix una cosa molt bonica.
Ai, me dona un sentiment, me pareix tan bonico.
Sí.
Perquè dona't compte que heu tingut la capacitat de traslladar aquesta tradició fins a la teua filla.
Sí, sí, sí. A més, ma abuela va faltar en 104 anys, va ser una dona que va durar molts anys, va ser
molt longeva,
molt, moltíssim. Sin embargo, el fill va faltar en 56, per això dic que
sí, que
pues
sí.
N'hi ha gent que falta. I ella mos va transmetre aquesta passió pel Nadal i sempre... Ma abuela no era molt cuinera, la veritat, però el paello i les pilotes era una cosa que ho feia de categoria. I a més recorde matar el conill, perquè bueno, això era típic, entrar allí el conill i fer les pilotes. I nosaltres continuem fent aquestes pilotes, l'únic que no fiquem és la sang, però les pilotes són la recepta de ma abuela. I de veritat que és una cosa que m'omple d'orgull.
Ara estan, la gent que està sentint està dient el mateix, sí, igual, perquè és com reproduint cada Nadals i des de luego algo molt important. Quan veig gent que no té esta tradició, i la viu com a novetat, és molt bonico, i quan la torna a viure perquè té que estar vivint en altres punts d'Espanya o del món, pues, escolta, és meravellós. La Fundació té també els seus, les seues tradicions.
Exacte, sí. Tenim uns actes ja típics, molt consolidats.
Perquè anem a parlar del concert de Nadal i fíjense, estava jo entrant en directe i estava dient-me la presidenta quin és el número que fa enguany aquest concert?
La 42 edició.
42 anys, eh?
Sí, sí, sí. 42 anys escoltant bona música en el Saló d'Actes de Fundació Caixa Rural.
Quant de patrimoni històric i quanta cultura repartim, eh?
Moltíssima, perquè com tu saps, Susana, que estàs a més en aquest edifici, este edifici està viu, com sempre m'agrada dir, les seues sales, el seu Saló d'Actes.
Sí.
I en aquesta època encara més, perquè ahir, per exemple, l'Acadèmia Lletres i Més feia el seu concert de Nadal, bueno, això no para. I nosaltres, clar, teníem que tindre la nostra festa, que és demà, com bé t'ha dit, i la Unió Musical La Lira, que ja fa anys que és el que fa el concert, pues, bueno, ens deleitarà en aquesta música tan meravellosa.
Què podrem, de què podrem gaudir?
Bueno, pues una miqueta de tot. Com estem en Nadal, pues alguna Nadala, però n'hi haurà de tot. N'hi haurà, estarà d'Orient a la Vila, estarà Fantasia on With Three Things, Kings, perdó, Doctor Zhivago Suite, no podia faltar Bodas de Diamante del nostre ferit predilecte Rafael Beltrán, Ball a la, de Plaça, que també és de Rafael, bueno, a Christmas Festival, una miqueta de tot que anime a la gent a que vinga demà a les 6 de la vesprada en el Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural a gaudir del magnífic concert de la Unió Musical La Lira.
També feu la missa?
Sí, el diumenge, enguany la missa seran els Carmelites, perquè ens agrada anar cada any a una de les nostres esglésies, i demà serà a les 12, el diumenge a les 12 serà la missa en els Carmelites. I acudim tots els consellers, tant de Caixa com de Cooperativa, i si la gent que vulgui vindre, pot vindre perfectament. No és un acte tancat per a la Caixa Rural.
No, no, claro. La missa, evidentment, vull dir, és igual que en concert. És
igual,
a dir,
igual. El concert és entrar lliure, hasta completar aforament, que caben al voltant de 282 persones, i bueno, esperem demà que vinga moltíssima gent a gaudir d'aquesta música i d'alguna que altra sorpreseta, com sempre.
Presidenta, esperem això i volem que sigui així, és a dir, el que se fa en la Fundació se fa per a tota la ciutat.
Sí, sí.
És a dir, formem part tots d'aquesta gran família.
Exacte, tots els socis i clients, la veritat és que ajuden a que se puguen fer tantes coses en la Fundació, perquè si no fos així, seria impossible, perquè la veritat és que nosaltres recolzem moltes entitats assistencials, socials, i fem tota aquesta classe de coses que, pues això, que és gràcies a tots els socis i clients.
Clar, és a dir, jo demà vaig a disfrutar el meu concert de Nadal.
Vas a disfrutar el teu
concert. El meu concert de Nadal.
Exacte. I això és... D'aquest granet d'arena... Això
és. I això és el que... I, a més, és més. Jo, per exemple, que a mi si venen a visitar-me de fora, jo faig que participen.
Molt bé.
Que vinguen, que ho vegin, perquè, a més, és curiós. La gent que no ha estat mai en aquest edifici sempre el posa molt en valor. I me diuen, uf, i esto? Bueno, sí. Pues, això és diari, la quantitat de gent que ve, que el visita. Estem parlant del Saló d'Actes i és un saló preciós.
La veritat és que diem pronte 282 persones, però a veure, a part de l'auditori, que ja és una cosa, bueno, és un auditori municipal i és molt més gran.
És l'auditori de la ciutat,
és
perdó.
Per això, que és l'auditori de la ciutat, però quasi 300 persones en el nostre Saló d'Actes, està molt bé, i així acollim, la veritat és que, moltes coses.
Bueno, ja hem de dir que l'Auditori Municipal està recolzadíssim per la Fundació, perquè quantitat de coses se quedarien sense fer si no estiguera este.
Evidentment, sí, 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 sí.
Perquè això ho veiem dia sí. Darrere dia.
Sí, sí, sí.
I a més de que tots els nostres menuts, de que els adolescents, és a dir, fan Fund d'Actes durant estos Nadals així.
Si el Saló d'Actes està viu durant tot l'any, pues ara està al 100%. La veritat és que totes les dies tenim les portes obertes, igual que de les nostres sales d'exposicions, com tu bé has dit, perquè recorde no fa molt que vas posar un xic de Madrid i se va quedar, bueno, va dir, esta sala aquí en Villarreal, Pues sí, perquè diu, és que moltes vegades nosaltres, al millor en una capital més gran, no tenim la possibilitat, i bueno, és una cosa que ens fa sentir molt orgullosos. I posen, fes, a veure, i hi ha tots els socis i clients, perquè la veritat és que quan algú te demana podem exposar, sí, sempre tenim les portes obertes.
És un tresor que ara fent el sacrifici de la gent,
sí, sí, sí,
de la ciutat.
Sí, perquè han anat fent-se gran,
clar,
perquè han anat comprant cases, han juntant i al final han fet pues, tot aquest patrimoni, que és un patrimoni pues, de tota la gent que forma part de Caixa Rural Vila-real.
És un bé, a mi és que m'agrada molt recordar-lo i sobretot en aquest temps,
sí,
és un bé que hem de saber que el tenim i que a més el podem ensenyar. És que ve algú de fora i diu, no, sí, sí, això és una fundació, això és un patrimoni que s'ha fet perquè els nostres majors s'emportaven l'esmorzar per anar al Banc d'Espanya. Que meravella, eh?
Sí, la veritat és que quan va començar tot anar-se'n a Madrid... I aquest...
A demanar, eh?
A demanar.
I a dir, però, palo bueno, nostre, i avui tenim tot això que podem disfrutar tots.
Podem estar molt contents.
En honor a d'ells.
No, a més és així. Igual que parlaven abans, parlàvem de l'arròs en pilotes, doncs ara podem parlar de tota aquesta gent perdó, que va fer l'esforç per a que Vila-real poguera tindre una caixa rural pròpia, perquè sempre ha sigut un poble ric,
sí,
i gràcies a tot aquest esforç pues podem estar molt contents i molt satisfets.
Gràcies a tot aquest esforç, demà, el 42 edició del concert de Nadal, la música d'Unió Musical La Lira, a les 6 de la vespre, així, en la sala d'actes de la Fundació de la Caixa Rural.
Així anava, Susana.
Sònia Sánchez Bosquet, presidenta, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres i molt bon Nadal a tots.
La provincia de Castellón, el destino para ciclistas amateur. Recorre carreteras y rutas. Un entorno único. Desde suaves ascensos hasta descensos panorámicos. La provincia de Castellón, una experiencia sobre dos ruedas que combina deporte y naturaleza. Infórmate en turismodecastellón.com. Campaña del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón, financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio competente. Gobierno de España.
Amb l'inici d'un nou any, tot pot canviar. Tenim l'ocasió de renovar i construir un futur pròsper per a tota la nostra gent. És hora de mirar endavant amb optimisme, de transformar els reptes en oportunitats i d'aconseguir una Vila Real millor. Desitgem que la màgia d'estos dies ompliga de pau i felicitat els cors de tot el veïnat de Vila Real. Bon Nadal, Partit Popular Vila Real.
Real Export Cooperativa Vila Real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
El Nadal es compartir.
El Nadal es reunirse con las personas que más estimes.
El Nadal es solidaritat.
El Nadal és màgia!
Fundació Caixa Rural Villarreal vos desitja bon Nadal i feliç any 2025.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Villarreal, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futuro curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Villarreal. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Teléfono 601-382-251. Lingolingua Agencia de Viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperemos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Navidad, los pequeños gestos cuentan. Ven al Mercadillo Solidario que se celebrará el 7 de diciembre en McDonald's Castalia, el 14 de diciembre en McDonald's Vila Real y el 21 de diciembre en McDonald's Ciudad del Transporte, de 12 a 22 horas. Todo lo recaudado se destinará a la Casa Ronald McDonald de Valencia, que ofrece alojamiento y apoyo a las familias de niños hospitalizados, juguetes, peluches y más. Detalles perfectos para dar un toque especial a tus fiestas, porque ser solidario también es un regalo de Navidad. Con la colaboración de Todo Juguete, Óptica Valls, Grupo Zona y Globo Fiesta.
Miren, i Ciutadans, Ciutadans per Borriol, logra reduir la tassa de FEMS en Borriol. I és tot això gràcies a la seva impugnació. Sergio Martínez Bausà, molt bon dia. Què ocorris en el ple que van tindre vostès ahir?
Pues bueno, ahir van portar a aprovació pues aprovació de les al·legacions que nosaltres vam presentar i les van aprovar parcialment, perquè van presentar moltes al·legacions a lo que va ser la modificació de l'ordenança a dos mesos. I el nostre grup, Ciutadans, pues, vam decidir pues, impugnar aquell acord i presentar al·legacions perquè enteníem que el que se va aprovar pues, no feia pues, reflexe de lo que ens diu la llei 7/2002 de residus i economia circular. Entonces pues, vam decidir presentar aquestes al·legacions perquè l'ordenança no s'adaptava a la llei. L'únic que feia era modificar el preu dels epígrafes que marcaven i van agarrar i van muntar els preus i ja està. Entonces, pues, nosaltres en les al·legacions pues, van presentar diverses al·legacions en les que indicaven pues, que una d'elles era que no se bonificava absolutament res el reciclatge, que la gent reciclava, i l'ordenança pues, tampoc s'adaptava a el que finalment marca la llei, que és crear una tassa individualitzada i per generació de residus que contamine que pague.
No obstant i això, vostè dient declaracions que celebra que algunes propostes o les propostes hagin sigut escoltades.
Sí, sí, aixina és. Nosaltres celebrem, estem molt contents de que gràcies a la nostra impugnació hagin escoltat part de les nostres al·legacions i hagin creat pues, un servei tècnic de residus, que el que farà és que si tu t'adherixes a aquesta tassa ITR que han denominat, pues, la teua tassa se reduirà, per exemple, en les vivendes. En l'epígrafe de les vivendes, que eren 215 euros, se reduirà a 15 euros. O sigui, se bonifica el reciclatge, sempre quan el ciutadà pues, adquirisca el compromís de reciclar-hi i de fer-ho bé, evidentment.
També en la nota de premsa me diu que estan disposats a aportar este tema als serveis jurídics, no?
Sí, sí, este tema estem disposats, no, anem a portar-los, perquè moltes de les al·legacions que van presentar no se van atendre per el simple motiu, segons argumenten els tècnics, de que com no se van modificar en l'ordenança primitiva, formen part de l'ordenança primitiva, són fermes i no se podia alegar a ells. Entonces, l'única forma que tenim per poder modificar aquesta ordenança és anar al contenciós. O això, o com molt bé es va dir també ahir en el plenari, que ells decidiren pues, tornar a modificar l'ordenança. És un tema de parlar. Si l'equip de govern vol modificar l'ordenança i vol adaptar aquesta ordenança a la llei, perquè tenim una ordenança que té possibilitats de fer-ho, entonces nosaltres estaríem totalment oberts a parlar en ells i no arribar. És que creiem que és absurd de tindre que arribar a un contenciós quan podem fer-ho parlant i dialogant. Fer una modificació de l'ordenança i adaptar-la a lo que mos marca la llei, a crear una tassa per generació de residus. L'ordenança seria molt fàcil fer-ho, però sí, simplement, per exemple, tenim recollida de poda, tenim neteja de pous negres, tenim neteja de vies privats, tenim la recollida de poda, que crec que ho he dit ja, però bueno, he crear epígrafes nous i dir, pues, per recollida de poda, qui utilitza este servei tant, qui per neteja de pous negres, qui utilitza este servei tant, per neteja de vies privats, qui utilitza este servei tant, per exemple, la recollida de voluminosos, que pràcticament utilitza tot el poble, pues per recollida de voluminosos tant pel servei. Per exemple, la recollida de poda, neteja de pous negres i neteja de vies privats, el que és el casc urbà, no hi ha absolutament ningú que ho utilitzi. I, sin embargo, estem pagant per això.
Esperem que arriben a un consens, que no tinguen que acudir als tribunals i que, bueno, que siga el millor pel ciutadà, que al final és el que volen. Sergio Martínez Bausà, gràcies per haver-nos atès, regidor de Ciudadanos en Borriol. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Susana, i bueno, m'agradaria acabar pues, felicitant-vos els Nadals i l'any nou a tu i a tot el teu equip i, sí, evidentment, a tota la gent que ens escolta.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies a tots.
Estas fiestas el mejor regalo está en Multiópticas, porque tienes dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros y las puedes compartir, unas para ti y otras para quien tú quieras. Elige compartir y elige entre más de 1000 modelos de gafas Mo, solo en Multiópticas.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa hacer un curso de estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Més de Goteri.
Aeroport de Castelló. Este mes estrenem la nova ruta Castelló-Astúries, amb vols entre el 21 de desembre i el 4 de gener. A més, este hivern també pots volar des de l'aeroport de Castelló a Londres, Brussel·les, Düsseldorf, Bucarest i Madrid. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Estàs a la 92.2 FM.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Alfredo Roa Álvarez. El entierro tendrá lugar mañana sábado a las 12 en la capilla del Tanatorio San José. Domicilio del finado José Ramón Batalla, número 26, cuarto. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Si yo fuera rico, ay, vi, ay, viviría siempre como un rey, como un rey sin gobernar, trabajar muy poco, ay, y hasta no volver a trabajar. Du, 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 du. Haría que me construyeran una gran casa en el centro de la ciudad, con una escalera para subir y otra más larga, mucho más larga para bajar, y a una niña muchas más. pero está solo para presumir. También tendría un gallinero, 100 gallinas y un gran pavo real, que al pasar la gente pudieran ver haciendo cuá, 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 cuá.
Luis Cabedo, muy buen día.
Muy buen día. Yo también faría cuá, 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 también te dije, me toca a mí la lotería. Faría cuá, cuá, cuá y lo que facha falta.
Bueno, eso va en relación al día de la grosa de Nadal. ¿Qué pasaría si nos tocara?
Ah, pues... ¿Y quién no ha cantado alguna vez esta canción, Susana? Uh-huh. Si yo fuera rico, es una canción icónica del musical del violinista sobre el tejado. Esta cançó és interpretada per el personatge principal, que és Tevye, i expressa els somnis i els desitjos que tindria si ell fora ric. La cançó està basada en el monòleg de les històries de Solem, Alice Chen, titular de Si jo fora Rothschild, referint-se a l'adinerada família jueva de banquers. A lo llarg dels anys, la cançó ha estat interpretada per nombrosos artistes i ha estat objecte de múltiples versions. És una de les cançons més reconeixibles del musical i ha estat interpretada en produccions teatrals, en pel·lícules i també ha estat gravada en gravacions musicals. A Espanya, per exemple, con la que estem escoltant, d'Antonio Garista, que la va popularitzar als anys 70, va, pues, qui, pues jo era xiquet, jo recordo que la fem per la tele i jo crec que avui en dia... Estos días seguramente, si no van a cantar, pero menos van a pensar, si fuera rico, me dejaría el trabajo. Vamos, en cara sí, a la rival del dilluns.
Pero un momento del mundo pensa, y si tocara a mí la grosa, ¿qué faría?
Sí, sí. De momento el dilluns, les ofertes de empleo se dispararían, porque te demandarían el compte. Entre otras cosas, pagarían los bancos, tendrían que abrir, porque la gente podría pagar las hipoteques y todo eso, digo yo, no sé.
No,
bueno, primer que mos toque, digo, ja mos calfarem el cap, no siga que no mos lleve la son.
Bueno, però per un moment fantasiegem en això, no?
Pues sí. I és que el pròxim 22 de desembre, este diumenge, se celebra el sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal, un dels esdeveniments més esperats de l'any a Espanya. Este any 2024, Susana, es repartirà un total de 2.702 milions d'euros en premis, fet que suposa 112 milions més que l'any passat, o sigui, la gent cada vegada juga més. Es calcula que cada espanyol gastarà este en una mitjana de 73,84 euros al comprar dècims per al sorteig de la grossa, davant dels 71,67 euros de l'exercici anterior, o sigui, 2 euros més ja enguany respecte a l'anterior. Segons la xifra de la consignació per habitant de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat. Avui, Susana, anem a animar els últims possibles jugadors que encara no s'han decidit per quin número apostar i dir-les algunes estadístiques d'aquests sorteig que des de fa més de 200 anys anima la història de tots els espanyols. Primerament, es començarem en els números afortunats i desafortunats fins a la data. I és que al llarg de la història, al sorteig, hi ha dos números que han estat premiats en dues ocasions amb el primer premi. I estos són el 15.640, que va eixir a l'any 1956 i 1978. I l'altre número és el 20.297, que va eixir a l'any 1903 i al 2006. Com els nostres oients sabran, avui en dia el sorteig disposa de 100.000 números i és que en les estadístiques mos diuen que els números compresos entre el 30.001 i el 85.000 han eixit en més ocasions amb un total de 65 vegades, un poquet més que els compromesos entre el número 10.001 al 30.000, que han eixit en 62 vegades, a igual que els compresos entre el 0 i el 10.000, que també van ser, pues això, 62 vegades. També a l'hora de comprar un dècim, que no oblidem, Susana, val 20 euros i que, vamos, a l'ollar, si compres uns quants, no deixa de picar el bolsillo. I són molts que compren un número que tinga per lo menos la probabilitat que puga tornar-li almenys els diners i la despesa no siga tan elevada. Per lo tant, tenim que dir que el 5 és la terminació més repetida en la primer pràmit, amb 32 aparicions des que hi ha sortejos. I el segon joc empaten les terminacions 4 i 6 amb 25 aparicions cadascuna. També, com a curiositat, són les 4 ocasions que han eixit premiats el primer premi en la que les 3 últims números eren iguals. De fet, els números premiats van ser el 25.444. Un altre va ser el 25.888. També va ser premiat el 35.999. I, per últim, el 55.666, el número del dimoni, no? 666, no? Ho dic perquè tots aquells que se queixen quan es donen un dècim i veuen que hi ha números molt repetits, els dècims diuen, això no, que és molt lleig o tal, no? Pues que sàpien que la boleta està dins i pot ser vos, qualsevol.
A més de veres.
De fet, Susana, d'aquest últim número, el 55.666, hi ha una anècdota molt coneguda d'aquell sorteig celebrat l'any 1949. I és que en aquell any un malagueny va viatjar a l'Associació Benèfica del Cos de Correus de Madrid buscant un número en concret, ja que tenia el pressentiment de que el 55.666 resultaria premiat amb la grossa. Malgrat tot i davant la sorpresa dels incrèduls de la grossa, van anar a parar a este número, encara que per desgràcia del malagueny, ja que no va poder adquirir-lo en haver estat enviat amb anterioritat a altres locals per a que el pogueren vendre. Pobre home, després de... Tu estem parlant de l'any 49, que ara el tren i se estilo panderoleta ja llegaré a Madrid.
Ojo, xaca. En l'any 49.
Buscar-se un hotel per dormir i tot, per un número, i després que no teix, i damunt que t'enteres que deis,
Tenia fe,
Tenia... sí, sí. No sabem la història d'este home, si va acabar tirant-se per un pont o...
No ho sé.
espere que que haya trobat una dona rica...
buscava la fortuna.
També tinc que dir-vos que la terminació 85 és la més repetida amb un total de 7 ocasions, seguida de la 57 amb 6, la 75 i la 64 amb 5 vegades i, per últim, la 94 en 4 vegades. També tinc que dir-vos... Per a tots aquells que voleu aconseguir el número de la grossa, ante tot, tindreu que saber que el primer premi mai no ha recaigut en el número de milers següent van els dos primers números del dècim. Vamos, els dos primers números mai han començat en la grossa de Nadal, des que n'hi ha datos, en el número 27, en el número 37, en el número 39, en el número 41, en el número 44... el 51, el 62, el 64 i del 66. I del 66 al 84 tampoc hi ha cap. Del 66 al número 84 mai hi ha de la grossa. Aixina que no, de premios, igual en guany és la primera vegada. Per cert, acabem de comprar un, Susana.
¿Qué?
Que está, dice, dice el lote. Bueno, anem a trencar la ranxa.
Claro.
Tampoc els números acabats. Els números acabats, En 0, 9, 10, 13, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78, i 82, tampoc mai.
Pareix que estigués fent un bingo.
Si estiguera així la panderoleta...
Però, i acabada en 13 no hi sentia.
Mira, ara te contaré la història del 13, que és molt curiosa.
Claro.
També les terminacions 297, 457 i 515 s'han repetit en 3 ocasions. Mentre que les acabades en el 098, 400, 452, 640, 704, 758 i 892 en 2 ocasions. O sigui, has costat que busquen les pedres i les últimes
fixa't
xifres.
Fixa't que estàs fent una estadística, igual algú posa la ràdio ara i pensa, ui, que avui és el dia de la loteria.
Segurament, perquè clar, no veies tu la...
Però estàs fent una bona estadística, eh?
Sí, no, espera que cada un que se ho mire diu, bueno, pues estic dins del lote, encara...
Encara me pot tocar algo.
Tu donar compte que s'han descartat uns quants números, eh?
Sí, de
100.000, eh? Pues tinc que dir-te, Susana, que per a les persones supersticioses que es fixen molt en els números que compren, pot ser han d'evitar el número 1 al final del bitllet.
Ui.
I l'explicació és que este és la terminació amb més mala sort, ja que només ha guanyat el primer premi 8 vegades en els més de 200 anys d'història de la grossa de Nadal. I ara, contestant a la pregunta del 13... El 13 continua sent una de les terminacions més sol·licitades.
Més sol·licitades, claro.
Tot i que la grossa de Nadal mai ha caigut en 13. Aquest nombre, este número emblemàtic i per molt relacionat amb la mala sort és dels més demanats. O sigui, de, tal vegada siga el número que en primer s'acaba. Quines paradoges de la vida, eh? La gent, la mala sort i van i compren. Com voler anar en contra de la lògica, no? Bueno, lògica...
Clar, diuen, si dona mala sort, bueno, pues yo compré este perquè diuen que és el número... Que se fijen en ese número, no?
Correcte. Si els nostres oients han vist les notícies estos últims dies, hauran observat, per exemple, este matí, la Bruixa d'Or, a la localitat de Sort, a Lleida, Doña Manolita, este matí estava mirant les notícies,
favor.
Doña Manolita, n'hi ha gent a les 5 del matí fent cola.
Això és una barbaritat.
O a Madrid, no? I a Valdés, a Barcelona... o Ormaetxe a Bilbao, són les administracions de loteria que més diners han repartit al llarg de la històrica, de la història. Lògicament, això passa perquè venen molts números diferents. Però la veritat és que moltes persones creuen en la superstició de que en estos jocs és més probable que toque. Per este motiu, els dies anteriors al 22 de desembre, a les notícies sempre eixen aquestes administracions amb grans cues de persones comprant el seu dècim a última hora. Per lo tant, animem a que compreu a les administracions de loteria del municipi on residiu, perquè això...
Perquè la sort està dins del bombo.
Claro que sí. I tu vas allí pensant que te va tocar i resulta que vas allí al mostrador i veus 4.000 números, pues evidentment no vas a comprar els 4.000 perquè te toque la de Manolita.
És que de veritat guanyen són els que estan venent els números de la Manolita, sí, per alrededor, perquè això sí que ho he vist.
Home, el de sort volia, mira si recaudava, perquè home, estadísticament un municipi molt xicotet com era aquell, que en qüestió el primer any toca per sort, valga la redundància, i el segon es comença a haver-hi guais de gent que anaven cap a Andorra i tal, i passaven per ahí autocars i autocars, que... Qui ha anat a aquesta administració veu que els diners, conforme entraven, s'amuntonaven ahí en la muntanya, o sigui, un local com este, i tot ple de ventanilles, i conforme cobraven, tiren, és que no fiquen ni en caixa, ho tiraven ahí en una muntona de diners.
Que barbaritat.
I va tornar a tocar, però torna a tocar perquè, per què? Perquè la gent compra molts números allí. Per això que seguim animant a les administracions locals, eh? I així anar que isquem la Real per la tele, per lo menos. Tot esperant trencar el malefici, una fonda que hi ha, també com a anècdota, a Sant Guim de Freixenet, a Segarra, porta jugant el número 11.450 des del Nadal de l'any 1903, malgrat que des d'entonces no ha obtingut cap premi important. Tot i així, este número sempre s'agota. La gent li té una fe i ese número de algun dia tocarà. Una altra anècdota coneguda és la de la loteria de Nadal de l'any 1938, la qual va tindre dos primers premis perquè va ocórrer en plena Guerra Civil Espanyola. I en aquell any es van celebrar dos sortejos extraordinaris organitzats per cada bàndol del conflicte. El bàndol nacional va realitzar el seu sorteig a Burgos, en el que el número premiat va ser el 36.758, que va ser venut a la ciutat de Màlaga. Mentre que el bàndol republicà va celebrar-la en la seu del Café Liodor, a Barcelona, i la grossa va ser el número 22.655. També en l'any 1987 va passar el que pot ser és la decisió més sonada. Una de les xiquetes de Sant Ildefonso, Gemma, es va equivocar en cantar el número que resultava premiat en la grossa, creient que era una pedrea. Al voreu Felipe Cantón, l'encarregat de les boles del Servei Nacional de la Loteria, li va dir, però xiqueta, què has cantat?
Pobreta, que mal.
El barullo va ser immediat amb els periodistes envoltant a la xiqueta en un caos total. La xiqueta se va posar a plorar. Finalment, els responsables van aclarir aquests fets. Vull contar-te, Susana, els trucos que els espanyols utilitzen amb la creença de que si ho fan, els tocarà. I si els nostres oients tenen la sort d'ascendir a ells, que no penguen l'ocasió de fer-les, per si acas, i són les següents. Agarra, que hi ha algunes que té la...
Trucos per a que te toque la grossa. No, o per a cridar a la, als diners, no? Això.
Per a començar, encara que els galls negres normalment estan associats a la mala sort, en el cas de la loteria de Nadal hi ha la creença de que si fregues el teu dècim sobre les teues probabilitats de guanyar augmenten sobre un gall negre. Ja me veig jo, els pobres galls negres, així...
Que diran, bueno, i així què passa? Que quan ve l'hivern tot el món ve a frotar-nos l'esqueneta.
I el rastro de l'aigua tenen...
No volen saber-lo.
També diu que la dona bona sort el fregar-lo en la panxa d'una embarassada.
Sí, això ho sabia.
O en la figura d'una bruixa o en l'esquena d'un geperut.
D'un geperut, això està clar.
Geperut, tots volen abraçar-lo.
Pobrets, pobrets. Oh,
Manuel, quan tens ese moret? I bien, i espera un moment. I trauen la billetera i comencen ahí a passar tots els lassons. També quan entren a una administració hi ha formes de comprar un dècim que donen sort i són les següents. Això és molt important, quan aneu a l'això. Aunque n'hi hagi cola, vosaltres, antes d'entrar, com el que entra al camp, com el futbolista, no? Tens que entrar a l'administració amb el peu esquerre per comprar el dècim.
Mare.
I que el lotero, sí. I això és molt important, te ho doni en la mà dreta, com que com te'l doni la mà dreta. Dóna-me'l la mà dreta.
Tu, en el peu esquerre, i el de la loteria, el venedor, en la mà dreta.
Correcte. També el compra en el dècim, se suposa que dona bona sort ubicant-se a l'esquerra, els dies impars, i a la dreta, els dies pars.
Madre mia.
Sí, avui que és avui, avui estem a...
Avui és 20,
a 20, par. Avui és par, doncs pues avui toca...
A la dreta.
A la dreta. Tots diran, me cague la, que pega el sol així, mos toca avui a la dreta.
Estan canviant tota la cola de, sí, de l'administració de Manolita, que va a altre costat.
Tanto sí.
El que se queda allí se queda la primer.
Els 3.423 que estan fent cola allí.
Per favor.
Habran cridat la policia municipal, perquè hauran tallat algun semàfor.
Estan sentint-nos i tots canviant-se.
Sí, sí. I finalment, algunes persones creuen que si compren la loteria en un joc o han passat un desastre, tindran més sort per a compensar la desgràcia.
Home, tinc que dir-te que el nostre company, Miguel, que té la loteria a l'administració número 4, així en Vila-real, ell diu que la
data
dels, de la dana l'han barallat de no sé quantes maneres perquè tot el món ha girat entorn a aquests números, a aquesta data.
Sí, sí. Per tant, segurament, igual que la mateixa província de València, igual s'han acabat els dècims i sobretot en les localitats.
Més afectats, claro, claro.
Tinc que dir que els nostres oients... perdó. Que en el món de la música, quan se referís a la sort, quasi es diria... que esta se referís a la sort en l'amor. Més que si es toca la loteria i els diners, com la cançó, per exemple, que vam començar, que sí que parla explícitament si jo fuera rico, no en concret, per la loteria, però quan, en lo que és el món el de la sort en el tema musical sempre va relacionat en l'amor. Per va, això...
Jo tinc que dir-te que... Bueno, la salut, salut que tinguem.
Això.
Aquesta és la frase.
Aquest és el dia del diumenge, el dia especial. Però per la nostra playlist d'avui anem a escoltar cançons relacionades a la sort en l'amor, en totes les possibles versions. I es començarem en La suerte de Shakira. La protagonista està agraïda d'haver nascut, d'haver tingut la sort de conèixer el seu company. No sabem si este company era quan la va escriure al Piqué. El vol tant que està disposada a suportar qualsevol cosa amb ell. I és que Shakira vol viure la seva vida amb ell i passar la resta dels seus dies amb ell també.
Ja, ja.
Vivir la
També està vist que la cançó, la vida, la loteria i la suerte no té res que veure, perquè pobreta ja no... seguim en
pobreta,
dia...
Pobreta, què?
És que quan avui parlem de diners, pobreta, però l'última l'amor...
L'última cançó que has fet diu que és rico estar soltera, que és rico estar soltera, o sigui que...
Bueno, vale, va. Seguint en el tema d'avui és Dia de Suerte, cantada per Alejandra Guzmán.
Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara un
día de suerte.
Sí. I és que l'obra d'Alejandra Guzmán sovint exploren temes d'amor, desamor i superació personal. I Días de Suerte no és l'excepció. La cançó celebra la fortuna de trobar algú que correspon als nostres sentiments i la idea que, malgrat els desafiaments, l'amor veritable pot sorgir si més se esperar-lo. L'artista aconseguís transmetre una sensació de triomf gratuït per este amor que sembla estar predestinat.
Poco amor no tiene solución. Que tu mundo y mi mundo no.
I si de Día de Suerte pasem a la de la mala suerte.
Muy mal. Muy mal.
Que la canta Jesse y Joy.
Por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor.
Y es que la canción La de la mala sort de Jesse y Joy ens explica una historia plena de emociones trobades. Sobre una finestra, una il·lusió que desperta sentiments profuns, però alhora cega la nostra raó.
Quiero que mi corazón te olvide. Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte. Solo te pedí...
Seguint en la Qué suerte la mía, de Estopa.
Bueno, a mí es el meu grupo... Es decir, este grupo yo creo que... Bueno, que anem a sentirlo.
Hace ya tanto tiempo que no me llama, que me estoy planteando salirte a encontrar. Yo te he buscado siempre de madrugada, cuando cayó la noche te fui a buscar. Hace ya tanto tiempo que no sé nada de ti, que le he dado mil vueltas a la almohada.
La cançó Qué suerte la mía, d'Estopa, és una reflexió sobre la fortuna i la casualitat en les relacions humanes. La lletra expressa la sorpresa i la joia retrobar-se amb algú especial després d'un llarg temps sense contacte.
D'alegria, suerte la mía, de verte en día. Pena que no sé si todos los días, porque a veces me lío y a veces me lían en la lotería. Que sin jugar toda la vida está loca, mejor que me ría. Que pena que no sé si todos los días.
Y ella baila sola, nos dona la canción Lo echamos a suerte.
Esta es muy chula.
Escucho su voz, porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón. ¿Será que la rutina ha sido más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte, pero me cuesta tanto decirlo a la cara.
Que este primer senzill del seu àlbum debuta Ella baila sola, La cançó descriu els sentiments d'apatia, fatiga i fi de la passió en una relació sentimental, fins al punt de deixar en mans de l'azar la seva continuïtat. Y de la echamos la suerte a maldita suerte de Sin Bandera.
Creo que no podré sobrevivirte. Se me acabó la ilusión. Esa noche en que te fuiste.
Yo no la había sentido esta.
Què coses,
que sempre la sort l'atribuïm molt més a l'amor que a la salut.
O a la fortuna econòmica, d'alguna manera.
Sempre.
Sí, sí. Perquè tal vegada siga l'amor la, lo que ens fa moure este món, no?
Sí, diuen, és qüestió de sort que t'escap bé. Lo de la parella és qüestió de sort, dona sí, compte, sí, sí. En fin.
I Sense Bandera, conegut per les seues balades romàntiques, utilitza a Maldita Suerte una combinació de melodies melancolioses i lletres carregades d'emoció per a transmetre un missatge universal sobre l'amor perdut i el patiment que comporta. La cançó no només parla de la pèrdua personal, sinó que també toca la universalitat del desamor, resonant amb qualsevol qui hagi experimentat una pèrdua similar.
Yo no era quien buscabas, ya lo viste y comprobaste. Ahora deja que me vaya allá donde me encontraste.
Este es Latre, ¿no? Es que
este es Deséame suerte.
Sí, la canción se dio Deséame
suerte de Marco Antonio
Solís. Es que, claro, con todos los palen de suerte ya ha perdido el fil, ya.
Deséame suerte, que voy a necesitarla.
Pero fíjate que siempre es en lo matiz, deseame suerte, no lo que no era lotería, sino en que te vulga algo.
Sí, sí, es que la canción no només parla de la comia, sino también de la esperanza de que todos trobem la felicidad reflectida a la línea yo no te la deseo también, yo te lo deseo también, ¿no? Esta gest de bona voluntat cap a l'esparella afegís un toc de noblesa i maduresa a la narrativa, suggerint que malgrat el dolor, l'amor veritable desitja el millor per a l'altre, fins i tot en la separació.
Y en el puesto 9.
Y en el puesto 9.
Vuelve el amor, vuelve la suerte.
Volverá la suerte.
Volverá.
Claro, porque antes la perduda.
Teníem agarrar la Deséame suerte con el Volverá la suerte, que no me la avisaba, ¿eh?
Yo dije esta dona con carta. No me suena a mí la canción esta. Y es que la repetición de Volverá la suerte de nuestro lado reforza la idea de que sense importar els desafiaments, la esperanza y la bona fortuna siempre pueden tornar. Amaral, coneguda per el seu estil melòdic i les lletres introspectives, aconsegueix capturar l'essència de la resiliència humana i la capacitat de trobar llum en els moments més foscos.
Sí, sí.
No importa si el destino se haya escrito en nuestras manos, volverá la suerte a nuestro lado. Vuela la
Y seguín en Amaya, Amaya Montero, es Cuestión de Suerte, la canción que hemos interpretado.
Ahora que ya se apagó la luz, sabe Dios que fue cuestión.
cuestión de suerte. Para hablar de mí me faltas tú. Y ahora todavía pienso que un día volveremos a querer. Y otros, sin embargo, no volvería a ser la princesa que escribió sobre esta letra, que daría su corona por volver la que espera.
Y es que Amaia Montero utiliza la metáfora de una princesa para describir el seu estat emocional y el seu paper en la relación. La princesa que donaria la seva corona per tornar, simbolitza la renúncia al seu orgull i estatus per a recuperar el que havia perdut.
Ahora que no es hora de llorar. Este corazón recién.
I ja per acabar, és la cançó que volia ficar més que el títol, perquè segurament serà la que tots, el 97% de la població espanyola dirà: maldita sea mi suerte, de Marc Anthony, después del sorteo de la lotería.
Tal vez fue mi peor error quererte y perder la razón, y ahora ya no sé cómo olvidarme de ti. En esta incierta soledad extraño todo de tu piel y no puedo evitar caer rendido a tus pies. Es que perdí mi voluntad con tu manera de mirar. Me duele estar aquí lejos de ti. Maldita sea mi suerte.
I és que esta cançó, Maldita sea mi suerte, de Marc Anthony, és una expressió intensa d'amor no correspòs i la lluita interna que això comporta. La lletra revela la profunda connexió emocional i física que el narrador sent cap a una persona, no sabem si seria la Jennifer López, no? Quan la deia fer. Malgrat que el seu amor no és poàs recíproc, la repetició de la tornada Maldita sea mi suerte subratlla la frustració i el mal d'estar enamorat d'algú que no pot ser seu, cosa que reflecteix una batalla interna entre el desig i la realitat. I la realitat és que ja acaba avui. Susana, que me'n vaig de festa.
Bueno, quina sort que tinguis el cap de setmana lliure.
Pues sí, ja, pues mira, no? Esta nit me'n vaig de sopar i ara me'n vaig de dinar també.
O sea que, de moment, allò que diuen el minut del soldat, anem a viure la sort que tenim en cada moment,
pues sí.
Que és l'ideal.
I res, aprofite per a desitjar-vos a Txelo i a tu un bon Nadal, a tots els nostres oients. Si ha resultat pesat durant este any, pues que me soporten l'any que ve també.
No. A veure, no vindràs antes de cap d'any?
Punyetera, ja m'estàs enganxant. Bueno, va, vindré.
I a part, és que, clar, saps què passa? Que no podeu fer res que jo vegi i que no tinga que contar. Parlem de la sort i de l'amor, no?
Sí.
Fa un poc has estat prenent cafè en baix en una colla.
Sí, uns amics que feia temps que no els veia i no res, es dona una abraçada perquè són amics meus de tota la vida i els vull molt.
I te diuen, quina sort tens, eres dels pocs que encara... que està casat.
Sí.
Que ha trobat la parella adequada. En realitat era dels que tenia sort, no?
Tenia sort, mira, parlant del tema d'avui.
Per això?
Sí que és veritat, sí que és un tema de... que és casualitat, però sí, veus? Al final la sort la reflectim en les nostres persones de convivència diària.
Clar, és dir, és una sort trobar una parella en la que portes la teua vida, tens els teus fills i demés, i això sí que se li diu... Quina sort ha tingut esta parella.
Pues sí, pues
i de fet ho tenies per a mostra de un botó, no?
Un botó, sí.
La colla dels teus amics, sí. Que esteu 50-50, 50-50?
Sí, però hi estarem segurament, no sé. No, no
30-70?
No entrada valorar, no possible. No siga que... Però sí, sí. Pues no res, si no mos toca la loteria, que quasi és una gran possibilitat, pues que tinguem salut, que tinguem una bona parella o una persona...
Bueno, si te toca la loteria, des de l'Asfizi també podrem cridar-te, no?
També, també.
Tu estaràs allí, diríem, no, conferència con l'Asfizi?
Estaré fent el firiquit.
Don Luis Cabedo, por sí, favor.
Sí, no, tampoc te creguis que me tocarà pa molt, pa anar a les Columbretes i tornar a lo millor. Però bueno,
sempre és un plaer tindre d'ací, Luis Cabedo. Moltes
igualment,
gràcies.
Igualment, hasta, bueno, hasta la setmana que ve. Bon Nadal a tots.
I esto sí es rico de verdad. Ay, si yo fuera rico. Ay, a mis hijas casaría bien, sin ninguna imposición. ¡Bien! Trabajar poquito. Do, 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 do. Y siempre comer de lo mejor. Do.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
En Navidad, los pequeños gestos cuentan. Ven al Mercadillo Solidario que se celebrará el 7 de diciembre en McDonald's Castalia, el 14 de diciembre en McDonald's Vila Real y el 21 de diciembre en McDonald's Ciudad del Transporte, de 12 a 22 horas. Todo lo recaudado se destinará a la Casa Ronald McDonald de Valencia, que ofrece alojamiento y apoyo a las familias de niños hospitalizados, juguetes, peluches y más. Detalles perfectos para dar un toque especial a tus fiestas, porque ser solidario también es un regalo de Navidad. Con la colaboración de Todo Juguete, Óptica Valls, Grupo Zona y Globo Fiesta.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
La provincia de Castellón te reta sobre dos ruedas, ofreciendo rutas de bicicleta de montaña ideales para ciclistas amateur, terrenos desafiantes pero accesibles, paisajes impresionantes y mucha adrenalina. Pedalea la provincia de Castellón. Infórmate en turismodecastellón.com. Campaña del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón, financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio competente. Gobierno de España.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Amén.
respon l'amor de casa.
Que què voleu de mi?
Xo-xo.
Miren, i ara tinc el president i el secretari de l'Associació Sagrat Cor de Jesús. I per què els tinc així? Bueno, doncs perquè no vaig avançar-me, que ho conten ells millor. Héctor García, secretari.
Hola, bon dia.
No, president.
President, president.
Bon dia.
Bon dia.
I també Antoni Agullero, que és ell sí que és el secretari. Bon dia.
Bon dia.
Esteu així perquè, clar, en aquestes fetges també heu de ser protagonistes. I sou protagonistes perquè monteu un Belén.
Sí. Mira, ja fa ara tontos 8 anys montem un Belén allí a la seu de l'Associació de Veïns per a totes les persones que vulguin veure'l. I...
On està l'associació?
Sí.
Per està... aixina a la gent que vulgui anar a visitar-lo?
Sí, mira, les persones que vulguin veure el Belén està al carrer La Salut número 30... Val? Uh-huh. Molt prop del camp de futbol de
l'estadi. Sí, sí.
I és la nostra seu de l'associació.
I quan i poden veure el té que estar oberta, no? Imagina
sí.
La seu.
Mira, estem entre setmana de vesprada de 6 a 8. Excepte els dies de festa, el dia de Cap d'Any i Nadal i tal, però sí, estem de entre setmana de 6 a 8 de la vesprada. Que allí està muntat.
És que estic veient les fotos que me les acabeu d'enviar
sí.
I bueno. Anem a parlar, clar, dirien, un Belén, bueno, pues és un Belén més. No,
no,
matisem.
No. Mira, si he portat a Antonio, que és una de les persones que ha estat allí muntant el Belén, i que us conté un poc ell quines peculiaritats o quines coses té aquest Belén especial.
Bueno, pues en el Belén més té, en este cas, és un Belén que està fet tot manual, llevant de les quatre figures que se solen comprar. I això... és una cosa a tindre en compte. Tenim moltes figures que tenen moviment, cosa que vas a Belens i no tot està quiet, no se meneja. Les casetes estan alumbraes, tenim un salt resplandocient ple d'estrelles i després moltes figures que se menegen. Una altra particularitat, n'hi ha unes quantes figures en el Belén, com és un ramat de ganau d'ovelles, com és una caravana d'elefants, de camellos, que estan tots fets en una molla de pa. O sigui, que està el pa treballat i després fet la figura en la molla de pa i després pintat. I això, o sigui, que
bueno,
tenim jo avui per tot el Belém, perquè n'hi ha almenys 4 o 5 punts en unes fonts al centre de les ciutats, que n'hi ha dos ciutats. Tenim un gran molí que se meneja i trau avui en... Tenim un aqueducto que l'avui la fa desaparèixer a un tram bastant llarg. I això, o sigui que el Belém és un
no,
Belém...
No, això no, jo estic veient el Belém.
El Belém...
I és preciós, però quan dic preciós és per tota la quantitat de figures que té. És... Quantes figures hi ha dins de Belém? Estan comptades?
Incontables. Incontables perquè resulta que un any s'han quedat figures en caixes. Perquè com va muntar-lo, nosaltres fem allí pilates i se fan altres actes. I entonces, si us volen fer una cosa, nosaltres no tenen temps de muntar el Belén. Quan ens donen temps per muntar el Belén, tenim 3-4 dies antes de que vingui el jurat a veure'l. Entonces, n'hi ha tanta pressa per a muntar el Belén que moltes figures, l'any anterior a este, les muntanyes estaven totes plenes d'ovelles, pastor, animals, palomes, corbs... tota classe d'animals que estan en les muntanyes, cosa que un any s'ha quedat un poc passat. Les teulades de les cases, plenes de gats, els pisos, plens de gossos, i així anar successivament.
Vostè porta d'ací unes figuretes que les tenim, jo puc veure-les, i totes aquestes figures estan fetes en molla de pa.
Sí, senyora.
I n'hi ha, perquè vostè diga, quines figuretes estem veient ahir?
Mira, doncs així tenim... un gos que pot ser un gat, perquè si el fiquem dalt d'una teulà, els gossos no van perdre les teulades, però els gats sí. El fiquem en terra, tenim un gat. El fiquem a la teulà, tenim un gos. O sigui, viceversa. Tenim un camello, tenim un cavall, tenim un bou, tenim pardals, tenim peixos, tenim
I totes són molla de pa.
Tot. I no és un molde, és manual, eh? O sea, tu, després d'haver fet la massa, va ser moldejable, en les mateixes mans fas la figura, com per exemple així, tenim un pardal sí. que està...
A punt de prendre el vol. Sí, eh? sí.
Quieto.
Que, mire si és real que mos enfuga aquesta vida.
Vaja, no te dic que no.
Després, que tinc que dir vostè, quieto.
Tenim peix, i tenim així hasta un costellar i pernils. Perquè resulta que en el mercat dels pobles, perquè en els dos pobles n'hi ha mercat, n'hi ha unes paraes de peix i n'hi ha unes paraes de carn. Igual tenen penjat uns pernils, unes llonganisses i unes botifarres que està tot fet de molles de pa, eh? Com tenim la pescateria, que tenim peixos que també estan penjats, desventrats. En la imatge se veu que el peix està obert pel mig i tot el centre del peix està més roig.
Clar, és que així és per mirar-lo tot, però de forma... cosa, detall per detall. Mm. Perquè, clar, jo tinc el Belén així, tot en una panoràmica. En teoria està l'entrada del... Perquè hi ha una fortificació en blanc...
Escolta. Primer, el Belén se tindria que començar a veure del desert. Perquè tenim un desert, n'hi ha un oasis en la seva òbvia i tot, i entonces ahí en el desert es comencen a vindre els reixos, perquè si venien d'Orient, pues tenia que vindre pel desert. Eh? Entonces,
està l'oasis, ara a aquesta perspectiva ho veig. Sí. Està que n'hi ha unes jaimes al costat, està l'oasis enmig i ve més reixos.
I el poble i que n'hi ha en continuació que és sí. blanc, això és Belén, ja.
Val. I n'hi ha també un pastoret en les ovelletes, que també el veig dir ben lo ahir, però és que n'hi ha detalls com la font, les palmeres, les jaimes, en les seues boletes...
Sí, sí.
Això antes d'entrar a Belén.
Però això... Sí, això antes de Belén, això en el mateix desert. El que visita, si jo estic allí, el que visita això l'encamine com se té que voler.
Clar, li fa la ruta turística,
sí.
no?
Sí, se supon, no serà tan turística a lo millor, però és la manera de poder veure el Belén normal, perquè si les comences al revés, pues sí, tot molt bonico, però no saps quina acció donar-li al Belén. Entonces entra per el desert, se passa per Belén, de Belén...
Sí, però no vaig tan ràpid. Arribem al desert... Què ens trobem al desert?
Al desert, pues, tenim unes queimes, tenim uns moros per ahir rodant, tenim camellos, tenim una caravana de camellos, tenim l'oasis, en l'oasis en les palmeres n'hi ha pardals, uns més orientals, altres menys, perquè segons el color del pardal...
Clar, és pues... que ahir està veient com se diversifica tot
claro.
Això, no?
Si agarrem i fiquem un pardal en un poble, serà un corvo, serà un colom, però en un posto així tan més salvatge, o sea, menys peculiar...
Clar, la fauna canvia.
La fauna canvia.
Entrem dins del poble.
Sí, entrem dins del poble i ens encontrem que en el poble, siga que fora festa o el motiu que fora, n'hi ha un mercat.
Vaja.
I en el mercat este tenim paraes de tot, perquè igual n'hi ha unes paraes que són... de verdures i frutes i coses d'estes, tenim una parà que és de teles, després de la parà de teles també tenim una altra parà que és de peix i tenim una altra parà que és de... ja te ho diré... de carn.
N'hi ha també persones, n'hi ha animals sí, dins...
Sí, n'hi ha persones que porten el acarreo de coses per vendre, en este cas.
Il·luminat. A tot el poble està totalment sí, il·luminat.
És que és un factor a tindre molt en compte, perquè els xiquets que venen a veure el Belém n'hi ha que se fiquen el cap quasi dins de la caseta per veure si n'hi ha alguna cosa dins. O sigui, que li llama l'atenció. A millor si no tinguera llumetes no miraria. Però com el Belém, totes les cases estan totes il·luminades...
Ah, però és que és molt bonic. Jo aconsello que vagin, eh? Ja tenim el poble. Però el poble també té alrededors.
Sí, el poble, al redor del poble tenim una eixida que ja va encaminar més al Palacio de Herodes
sí.
i en el intermedi entre el poble i el castell d'Herodes tenim un senyor que està en un macho, està trillant.
Sí, ai, que bonic.
Està ahí rodant i està trillant. Passem l'home que està trillant i mos encontrem en un molí que no és que tinga unes aspes que roden com si fora el vent el que menejara, sinó damunt té uns poals i unes caixes que se suponen que són les que l'àvia faria rodar el molí,
sí.
I en l'altra part del molí el que té són uns poalets. I aquests poalets el que fan és muntar. Si l'àvia està a 2 metres de profunditat, muntar-lo a 2 metres d'altura. I entonces, per un aqueducto que té, per ahí baixa l'àvia fins a una bassa que n'hi ha per fer desaparèixer l'àvia.
Clar, això a Madrid, però a Masquerra tenim la muntanya.
Bon, a Masquerra tenim una muntanya que per ahí té una espècie de rampa que se munta a l'entrada de la fortalesa, en un cuerpo de guàrdia, en la seva muralla als dos costats, les seues almeres, que n'hi ha diverses almeres, unes més grans, altres més xicotiques, muntem a una altra segona altura, tot amurallat també, i ens encontrem en el Palacio d'Herodes, mirant cara a l'entrada de la mateixa fortalesa, en tots els seus soldats, en tots els seus romanos per ahir rodant, i totes aquestes coses. I unes casetes que també n'hi ha per dins,
claro,
de la mateixa muralla.
És que, en este cas, has anat ràpid, Antonio, però és que cada... Tot el que està amurallat, hi ha cases, hi ha puestos on hi ha gent que té una activitat en la part esquerra, anant cap al Palau d'Herodes. Sí. Però és que la part dreta és exactament el mateix. Hi ha gent, n'hi ha vegetació... Vamos, això és... una meravella.
Sí, en este cas és que a la part d'eta el que tenim és el pla, com si diguem el pla de Castelló. Entonces, ahí se supon que està plantada la verdura, n'hi ha arbres, n'hi ha aquestes coses. I, a més, en el centre del mateix Belén està el naixement.
Ja ho he vist. Ahí, ahí és on, Clarissa, és la foto que acabo de trobar. Entre la fortificació i la plana, diguem, a meitat,
sí,
és on tenim el naixement.
Tenim el naixement, que estan exposts ja i els reixos, perquè, claro, com el Belén més tan fondo, el ficar les figures, este Belén està muntat en 2 seccions, perquè lo del fondo està muntat en una primera secció i després la part de la plana que estem comentant està muntant en segona secció. Si no, tu no aplegaries al fondo a ficar les figures ni a poder muntar.
I també n'hi ha com una...
Tenim una quadra.
Una quadra.
Que està plena de bous.
De bous, se veuen els bous.
Està plena de bous. N'hi ha uns altres bous a l'alrededor, però que no... Estos pareix que siguin vitorinos, perquè si te fiques bé són d'un negre, negre a sabatge, sí, en els seus cuernos blanquets, pues pareixen vitorinos i tot. I després persones que van i tornen, igual van a fer una ofrenda al Niño Jesús, que, bueno, pues que van a viceversa, com si tornaren a casa, que diu aquell.
Sí, és meravellós. És, a més, l'entorn, les roques, està tot enlograt.
L'haver fet 2 altures del Belén,
sí,
això han tingut que tapar tota aquesta part com si fos una muntanya, com si fossin roques. Després, si mirem la foto a través del mateix castell, o sigui, de la mateixa edificació, el que vem és l'horizonte, perquè veiem el cel darrere, no veiem més muntanyes.
No, ja.
Nosaltres se supon que el castell està muntat en el vèrtice de la muntanya, que tu, a través del vèrtice de la muntanya, ja només veus l'horizonte, que és el cel. Entonces, això és el que dona la sensació, sí, que quan mires, veus un cel il·luminat per moltes estrelles i la ciutat, si la mires darrere, està tota blava per ser el
entorno, claro, ideal
de la vista.
En les almenes, els torreons estan els guàrdies,
sí,
també.
Sí. N'hi ha guàrdies, n'hi ha uns fent instrucció ahí baix, n'hi ha gent pues, a quasi tots els puestos col·locar.
Jo és que, no te canses de
veure'l. Estem en la ràdio, perdoneu, però n'hi ha que anar a veure'l. Perquè clar, per més que vos expliqui jo o qui vulga com és el Belén, pues la realitat és anar a veure'l. Entonces allí, si n'hi ha defectes, mos podeu traure, i si no n'hi ha defectes, pues molt agraïts de no traure ningú defecte.
Bueno, jo aconsello que vagin perquè això és per anar a veure'l. I sobretot, lo millor de tot és que cada peça ha tingut el seu temps, el seu pensament per a moldejar-la i està exposa. És única cada peça.
Sí, en este cas, el Belén este va passar lo següent. Una persona del... Vaig a dir-ho perquè...
Clar.
perdona, una persona del carrer va faltar a l'home. Entonces la dona diu, ja, jo tinc així un belem, què farem? Li va dir a Salvador, un altre xic de la Junta, què farem este belem? I Salvador diu, anem a muntar-lo allí. I el va muntar, però era un poquet d'escueto, era una coseta molt poquet.
Era entonces, més jo, senzill.
Entonces jo vaig agarrar i me vaig ficar a fer un poble. Vaig fer el poble que fins ara no han parlat d'ell, que és un poble que és més color del castell, més color de... té més, pareix més de romano que de moros.
Sí.
I entonces, quan vaig fer aquest poble, vaig dir, això està mal fet, perquè els pobles en aquell temps...
La foto vertical. És...
Sí, això és el que estàvem
fent. En aquell temps, els pobles no eren d'aquest color, eren blancs. Per això se va fer després el poble aquest blanc que hem estat mirant en aquest moment. Eh? I d'ahir vam moure el que si... en vez de un palacio fora una muralla tota fortalada, tota en una fortalesa. Entonces se vas començar a fer almeres, se vas començar però tot això ho va fer jo a la cotxera de ma casa. La meva dona diu, Antonio, que no muntes a sopar? Dic, sí, espera't, que ara vaig per a veure si acabava una figura, a veure si acabava una caseta o un molí.
Que maravilla.
I així has de tot fer del Belén
i sobretot en honor d'aquest veí.
Sí, sí, se pot dir que sí, perquè si sí, potser no haguera sigut d'aquesta persona que ens haguera inculcat
i sa passió per fer aquestes coses. Mm. Però Antoni, a mi me pareix que és una forma de que de tindre'l sempre també entre nosaltres.
Sí, clar, no? Sí.
A més, si ell el vegera en el que s'ha convertit, estaria orgullós.
Mira, per cert, et puc dir una cosa. No sé si Salvador...
Li pot tirar una maneta a Héctor?
Sí, sí, bueno...
Jo volia dir que sí, la dona ha vingut a veure'l.
Pues jo no ho desconec, la veritat, si la dona d'este xic ho desconec, si ha vingut a veure'l. Algun any, dels últims anys, sí que ha vingut. Uh-huh. Jo sí que m'agradaria dir-te que... aquest Belén, el dissabte, bueno, donar les gràcies a Juïsos, que ens ha donat el premi. No sé quin, perquè fins el dissabte...
Però que en sabeu que ho en teniu.
Sí, tenim el dissabte així, el concert així de Caixa Rural,
uh-huh.
I al descans es donen el premi. O sigui que no sé si és primer, segon, tercer, no ho sé.
Ostres, però és que ja en el fet de tindre un premi del reconeixement és tan bonic.
Home, seria ja el tercer. Sí, perquè ja... Sí, crec que va ser en 2021, si no m'equivoque, i en 2022.
Sí. Tenim uns dos segons premis.
Sí.
Dos segons premis.
Dos segons premis, sí.
I s'ha superat el Belén des d'aquell temps?
Sempre.
S'han fet?
Sempre.
Sí.
I ja tens coses al cap, Antonio, per al pròxim?
Sí, el que falta és realitzar-les, perquè ara mateix, l'any passat, ne vam realitzar una que era una figura que està en el poble blanc, que és sí. una espècie d'ajuntament. I l'Ajuntament resulta que té les figures entren per una porta i eixen per una altra i porten animals darrere d'ells, perquè se supon que en aquell temps el que se pagava en els de tributs eren en animals, no se pagava en diners ni se pagava res d'això.
Fija't que és una forma d'ensenyar-nos cultura, que jo penso que és la millor manera, no? d'explicar-li a un xiquet què és el que passava, d'on venim, què és el que se feia, no? Pagar en espècies.
Claro.
El tribut, anaves i ho pagaves en el que tu tenies.
Ara que has dit el tema dels xiquets, aquest Belén, esta setmana, ha sigut visitat per escoles. Ha vingut esta setmana d'infantil i primària de Carmelites, bueno, de Flors, de Carmelites i de Pintor Jimeno Barón.
Que bé.
O sigui que tota
i què us pregunten?
Oi, pues els xiquets lo busquen
de tot, sí.
Busquen el cagaor, sí. El caganer.
N'hi ha
dos.
Ah, vale.
N'hi ha un senyor que està entreamagat allà a unes roques i després n'hi ha un altre que està en el poble que havíem parlat d'este marrón que dia jo,
sí.
Que el que està és dins d'un escussat d'antes.
Ah, molt bé, molt bé.
I la porta s'obri. La porta s'obri i aplega un moment que s'encén una llumeta i li se puguen totes les nalgues al caganer.
I així que és això.
I després torna a tancar-se la porta i així successivament, pues, repetidament, totes les vegades que estiguen encès. I les casetes estes, en este cas, també tenen totes il·luminació. També n'hi ha una font en el mateix poble i totes aquestes coses, o sigui, sí, que està
nosaltres
aquí,
preguntem,
el mercat.
Nosaltres preguntem, on estan els Reis? I fan, allí, on està el naixement? Allí! I tal. I després, des de l'associació, es donem una piruleta a cada un, o sigui que... I la veritat és que, bueno, sí, som prou contents, les escoles venen, els mestres pues, també s'ho passen bé i tal, i o sigui que és visita prou, per prou de gent. I sí que m'agradaria dir-te una cosa, ara que estem així, no només tenim el Belén, sinó que l'associació Aquestos Nadals també el dia 27, el divendres 27, allí en el mateix associació i a Carles Salut 30,
sí,
a les 6 de la vesprada tenim una xocolata. Si algú vol vindre, pues
està convidat.
Pot vindre. I després, el dia 3,
sí,
hem aconseguit per als xiquets que vindrà el missatger reial.
Ala.
Així que el dia 3 de gener, a les 5 i mitja de la vesprada, vindrà el missatger reial a la plaça 2 de maig i d'allí l'acompanyarem fins a l'associació i els xiquets... podran entregar les seues cartes. Nosaltres tenim...
I els majors també, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, si s'han portat bé. També.
Bueno, i si no...
No, entregar-les sí, sí, les podran entregar. Lo que falta saber és com s'han portat.
Això és.
Sí, 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 sí.
Que reixos sí, ho veuen tot.
Claro. Sí, sí, sí.
Això no s'escapa res.
Perquè n'hi ha alguns adults que per televisió que tampoc se porten bé, eh?
No, ja diem, no cal que entregueu la,
sí, sí,
la carta,
sí, sí, sí.
Bueno, en este cas Antonio, com ha treballat tant,
sí, no,
i ell té passe reial, pues segur que ell ho porten tot,
sí.
Bueno, que no falten tornillets, tachetes i maderetes i entonces seguirem fent una ampliació.
Uix.
Cada vegada més, que l'amigo Salvador diu que cada vegada té que ser més gran el Belén,
pues ahí, ahí.
No res, jo, i per acabar sí que m'agradaria dir-vos que això, que si volen vindre a Borel, pues això, tenim allí un poquet de misteleta i això, i després això, si volen vindre els xiquets, sí que és veritat, per evitar un poquet d'aglomeració, si volen portar els xiquets per al dia del missatge reial, els dies que estem oberts, allí tenim cartes, per a que aquest dia no vinguin tots de colp en la carta, que allí tenim nosaltres, per a que se l'emporten a casa, l'escriguen, i el dia 3 directament ja la porta l'escrita.
O sigui, que si anem allí, nosaltres podem agarrar la carta per a demanar el que volem, no?
Mm.
Sí.
Mm-hmm. Claro, com que allí tenim més reixos que estan veient-nos i tot, pues nosaltres, com ja allí, pues fem el que vulguem i ho entreguem.
Yeah.
Pues ha sigut un plaer que vingui a explicar més totes aquestes coses.
D'això se tratava,
sí,
de que donamos a conèixer.
Clar, donar fora de les fronteres, eh?
Claro.
Perquè ja fora... Així... Sou famosos, però fora de les fronteres ja teniu que donar a conèixer lo artistes que són en l'Associació del Cor de Jesús, no?
I que no només la gent se pensa que nosaltres, pues això, ai, les festes de carrer, bueno, ja, però després de les festes de carrer allí tenim una activitat contínua i fem aquestes coses durant, pues això, ara el Nadal, etc, etc.
Sí, jo sé que aquesta associació no para, que està tot l'any en moviment, jo ho tinc clar, i a més tenim via directa en els Reixos, eh? Així que el que porta la carta allí, segur, segur que li deixen lo que...
Sí, bon, senyora.
Antonio.
Sí.
¿Algo más que decir?
Pues no, que tinguem salut para poder seguir en esta fase que tenim ara, ja van. Això ja van.
El projecte per la pròxima vegada és...
Projecte...
com se paguen els tributs?
No, no, el projecte que n'hi ha que fer és que n'hi hagin unes persones que pareix que estiguin ballant. Que això serà més difícil, però impossible no n'hi ha res en esta vida.
Bueno, bueno, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Lo que pasa que no sabem si estos de este poble pagaran tasa de basures o no.
Bueno.
Entonces me paguen o no. És a dir,
jo recicle molt i faig molt poca basura, que allí no faig virutes ni faig res d'això.
Veus, pues és una bona, sí, manera de també als governants de ara dir-los,
sí,
el que més en brute que pague més, sí, no?
I el que... no estan en aquesta disposició, perquè l'altre dia vaig estar jo ahí al pleno i no.
Así no.
Así se va a pagar, pagar, pagar.
Si hem de criar amb un to animalets, no?, per arribar a pagar el tribut.
Sí, sí,
no?
Claro. Comissa... Aixina serà, aixina.
Me cachis la mar.
Però no passa res, avant.
Sí, som valents, així criem
avant
de tot. Antonio Agulleiro, president, perdó, secretari, jo este home estic posant-lo ja quasi president, secretari de l'associació Sagrat Cor de Jesús, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. I espero que vingueu a veure el Belén, perquè no siga tot parlat, que siga també vist.
I ara sí, president Héctor García, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Autoescuela Moros, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto al Estadio de la Cerámica.
Smart Mobility Systems, especialistas en vehículos eléctricos de dos y tres rodas, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Villarreal, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
Adrià Casbó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Ahir era un ple normal, no? No va hi haure... O sí?
Bueno, era l'últim ple ordinari de l'any, pues... Mm. Per desgràcia, el que ve sent tònica habitual, no? Pues pocs punts de l'ordre del dia en gestió del govern, i sí que de nou, pues una altra vegada i per urgència, relacions de factures pendents de pagament, que això s'ha convertit en la tònica habitual del funcionament d'este govern que lidera Benlloc, pues que els proveïdors de l'Ajuntament, els que treballen i presten serveis de l'Ajuntament, pues cobren tard i malament. No? Ahir teníem prop de 300.000 euros de factures pendents de les festes de maig i de setembre que encara no s'havien abonat, i és el problema de quan la planificació i la gestió és tan caòtica com la que practica este govern, no? Nosaltres aprofitàvem per dir també, després de que passara aquestes factures, en demanar a la regidora d'Hisenda que, ja que se suposa que estan elaborant un pressupost per a 2025, dic se suposa perquè des de l'oposició seguim sense tindre cap dato d'aquest pressupost, pues els vam demanar que, ja que la regidora de festes en comissió va parlar de que el que pujava les festes de Sant Pasqual, que són les que apareixen en el pressupost, les altres s'incorporen en modificació de crèdit, estava al voltant dels 700.000 euros, doncs que en el pressupost que aproven ja aparega aquesta partida en 700.000 euros, perquè si la partida és menor, el que fem és el que ha passat en guany i el que ha passat tots aquests anys, que és condenar als proveïdors a esperar mesos i mesos, o en alguns casos a esperar anys fins a cobrar pels treballs que han prestat, no? Per tant, si ja coneixem que és el que puja aquesta partida en concret, parlem d'esta perquè és la que va passar ahir, però qualsevol altra, doncs que se fiquen ja els diners en el pressupost que sabem que necessitem per a fer front a aquests pagaments pels serveis que presten els proveïdors i no fer-los patir este calvari constant de no saber quan van a cobrar pels treballs que realitzen el seu ajuntament.
Vostè li va demanar a l'alcalde, l'estat d'execució una altra vegada, l'alcalde va dir que el tenia al correu.
Bé, qui va confirmar aquesta frase exactament va ser la regidora d'Hisenda, no? Que a mi m'agradaria aprofitar estos micròfons de Ràdio Vila-real per exigir una disculpa pública a la regidora d'Hisenda, perquè ahir el que va fer en el ple va ser mentir, així de clar i així de trist. Nosaltres portem mesos demanant aquest estat d'execució del pressupost, se'ns va assegurar que se'ns facilitaria, ho hem demanat en ple i consta així en les actes, ho hem demanat en comissions informatives d'Hisenda i així consta en les actes. En la reunió a la que se'ns va citar la setmana passada per a parlar del pressupost municipal, se'ns diu que se'ls anava a facilitar ja, que estava el correu preparat i només que hi havia que donar-li el botó per enviar-lo, i seguir sense arribar, no? Jo ahir tornava a reiterar que això no ho tenim i la regidora va assegurar que se'ns havia enviat.
Igual el tenen l'espam, eh?
Això és greu, no està en l'espam.
Ho ha revisat, eh?
Ho hem revisat. I el que em sembla més greu és que després de fer aquesta afirmació categòrica en el ple, jo si sóc el regidor d'Hisenda i afirme que aquesta informació l'ha enviada, només acaba el ple, me'n vaig assegurar que aquesta informació la tenen els grups de l'oposició, perquè és la meva paraula que he donat davant de tots els veïns i veïnes de Vila-real en el màxim òrgan de representació d'esta ciutat, que és el ple municipal. I, per tant, jo li exigisc una disculpa pública perquè va mentir ahir en el ple i els grups de l'oposició, almenys el Partit Popular, en este moment, quan queden 10 dies per acabar l'any, seguim sense conèixer l'estat d'execució del pressupost. I això és preocupant per coses com les que veiem ahir, no? com que a final d'any apareguen quasi 300.000 euros, en este cas de festes, per a pagar, o que ahir mateix, en comissió informativa també, pues la regidora de Cultura manifestara la seva preocupació perquè ja se li ha informat que haurà de retallar un 50% la partida de Cultura en el pressupost de 2025, no? Un fet que després en el ple jo li vaig preguntar a la regidora d'Hisenda i va ser incapaç de contestar si això era cert o no, no? Jo compartís totalment la preocupació que va mostrar la regidora de Cultura. Crec que el retrocés en matèria cultural que hem patit a Vila-real els últims anys és evident, i ahí estan molts festivals, moltes activitats que ens convertien en un referent cultural de la província de Castelló i que han desaparegut. I ja em sembla més preocupant encara que aquest nou pressupost que estan pactant el Partit Socialista i Compromís ja se avance que va haver una retallada d'esta importància en l'àrea cultural, no? Per tant, el caos en la gestió és evident i així res canvia, no? Abans el problema pareixia ser que era un govern en minoria, ara que n'hi ha un govern que té una majoria estable, seguim tenint els mateixos problemes. Per tant, jo crec que el problema és evident que ja és un altre, no? I des del Partit Popular exigim que se posen a treballar, que se posen a solucionar este caos absolut en el que s'ha convertit l'Ajuntament de Vila-real i que donen solucions als problemes reals dels veïns i veïnes de Vila-real, que són uns altres molt diferents als problemes que aborden estos dos partits que formen el govern.
Uh-huh. Vila-real recupera el nom històric del carrer de la Sequieta en substitució del de Aviador Franco.
Pues aquestes són les prioritats del govern, no? Les prioritats no són donar solucions i millorar l'estat dels parcs infantils o dels carrers de la nostra ciutat. Les prioritats d'este govern no són pagar a temps els convenis en les entitats socials o culturals. Cal recordar que a dia d'avui, a 10 dies per acabar l'any, les entitats socials de Vila-real continuen sense cobrar els seus convenis de l'any 2024, que, com vostè comprendrà, pues han fet ja tota la feina. Les prioritats del govern municipal no són pagar als clubs esportius de la temporada 23-24 que va acabar en juny, això no és una prioritat. La prioritat d'este govern no és millorar els espais socials, culturals que té la ciutat per a que els veïns es gaudisquen en les condicions que toca. Les prioritats d'este govern no són tampoc aprofitar les subvencions que ens arriben d'altres administracions per oferir millors serveis als veïns. Pues les prioritats del govern són aquestes, no? Canviar el nom d'un carrer. A més, en l'agravant, no?, de l'absurd d'este canvi, i ho explicarem en calma i en temps, perquè tot el que s'està contant sobre este canvi, jo crec que ara ja han intentat recular en el nom que van a posar-li per a intentar desviar l'atenció, perquè evidentment no està fonamentat per a res la necessitat d'este canvi. Ara diuen, ui, jo em feia molta gràcia perquè diu, el govern informarà als veïns. Ara? Que ja va produir-se aquest canvi, no? Diu que informar i parlar en els veïns abans, no? I això també és molt curiós, perquè
sí,
jo...
De la informació era perquè tots els canvis que vagin... O sigui, el carrer canvia de nom, evidentment, i la gent posarà... l'Ajuntament posa a disposició de tots els veïns tots els canvis que hagin de fer perquè no se vegin afectats. Eh?
Faltaria, això és el que no? A mi el que m'hagués agradat és que l'equip de govern, abans de prendre aquesta decisió, parlaran els veïns d'aquest carrer, a veure què opinen. No?
Vostè ha parlat en ells?
Sí, i evidentment pues, en els que jo he parlat no estan per a gens conforme en el canvi perquè saben, perquè ja ho han patit altres veïns del municipi, tots els problemes que suposa el canvi d'un carrer. No? I damunt, en aquest carrer en concret, així s'ha produït un fet com a mínim curiós. No? Jo avui buscant informacions, perquè la regidora d'Hisenda, ahir, que ella sempre parla de la memòria i l'important que és la memòria, però memòria per a tot. Jo avui, per un altre tema, estava revisant alguns plens anteriors i m'ha paregut molt curiós i jo convido els veïns al que el busquen, el ple del 24 de novembre de 2020, on en aquest moment la portaveu del Partit Socialista i secretària general del Partit Socialista de Vila-real, per tant entenc que és l'opinió que té el Partit Socialista de Vila-real, votava en contra d'una proposta de canviar el nom del carrer Aviador Franco i defenia amb una sèrie d'arguments per què no havia de canviar-se ese nom, no? I també parlava en aquell moment, que curiosament és el que jo li vaig demanar ahir a l'alcalde de la ciutat, que este tipus de decisions s'havien de fer des del consens, que no podia ser que les prenguera el govern de manera unilateral i que per això hi s'oposaven. Jo ahir li demanava a l'alcalde que aquestes coses s'han de fer en la mesa d'honors, perquè al final donar l'espai o llevar-li el nom a un espai públic és un honor o un, jo, per a mi, un dels majors honors que pot tindre un vila-realenc que un carrer tinga el seu nom. No? I ara ja no fa falta este consens, ara va ser la Junta de Govern local, sense passar per ple, sense el consens de tots els grups polítics, la que prenga esta decisió. I això, el Partit Socialista haurà d'explicar perquè ara pensa una cosa diferent a la que pensava fa apenas 4 anys, i després altres hauran d'explicar perquè allò que demanaven abans, que és que les coses no se prengueren de manera autoritària des del govern municipal i se feren des del consens, consultant els grups, informant a tot el món, pues ara que govern ni tenen la possibilitat de fer-ho, ni tenim estat d'execució del pressupost, per tant ocultem informació a l'oposició, ni prenem decisions importants de la ciutat des del consens, sinó de manera unilateral. Imaginen els veïns l'absurd que podria ser que cada vegada que hi ha un canvi de govern a esta ciutat, ese govern comença a canviar els noms dels carrers de la manera que a ell li parega més oportuna. Això seria un desgavell i un autèntic destarifo. Pues això és el que van a fer ara el Partit Socialista i Compromís des de la Junta de Govern. Poden canviar i decidir canviar el nom dels carrers que els vinguin gana. Hi haja consens, no hi haja, es parega bé als veïns o no. Això és la realitat que vivim i la prioritat en la que treballa el govern municipal.
Hem recibit els mitjans una sèrie de planos de com se deia este carrer abans, i és cert que sí que es deia el nom que van a posar-li, és a dir, històricament sí que se deia carrer de la Sequieta.
Bé, pues, per tant, si és el criteri, agafem tots els carrers de Vila-real, mirem com se deien fa uns anys i comencem a canviar tots els noms dels carrers perquè fa X anys se deien d'una altra manera. Vull dir, de veritat, este és un govern seriós? O sigui, el criteri és que com fa uns anys se dia d'una altra manera el canviem, doncs pues comencem a canviar tots els carrers perquè segur que la majoria de carrers del poble han tingut altres noms abans. De veres, la prioritat dels veïns no és esta. Els veïns no estan demanant al carrer, al seu govern, que comença a canviar els noms dels espais públics. Els veïns demanen que se milloren els parcs infantils, demanen que se milloren els espais culturals, d'oci, socials, demanen que aquelles entitats que fan un servei essencial cobren els seus diners de l'Ajuntament, demanen que els carrers estiguen en un estat òptim, demanen no pagar més impostos, i ahir el govern, una altra de les coses que feien el ple era ratificar i sa pujada d'impostos amb la nova tassa de basures que pagarem tots els vila-realencs a partir de l'any que ve, i se són les prioritats del govern, no? I ahir sí que se posen ràpid d'acord i no n'hi ha cap problema. Per tant, demanem seriositat, demanem centrar-se en les prioritats que té esta ciutat, que desgraciadament després de 14 anys de govern de l'esquerra en són moltes, i que deixen als veïns de marejar-los i que se centren a solucionar els seus problemes.
Jo és que pense que estem a no res de que mos juguem el número de loteria. Quin número de loteria ha comprat vostè?
Pues,
¿varios?
He de dir-te que en tinc molts, no? Perquè són moltes les entitats de Vila-real que ens ofereixen col·laborar amb elles.
Ai, anem.
I això pues, fa que tingues...
Ha quedat ben totes?
bueno, intentem, no? Ja la veritat que tinc...
O sigui, que qualsevol que li toca la loteria d'associació i de més, segur que a Adrià Casabó li toca també?
És probable que si toca alguna entitat de Vilarreal, algun pessiguet tinguem. Sí.
Per cert, ahir van fer el brindis, no?, d'honor en la seu del seu partit.
Sí, és una tradició ja, no?, celebrar-hi ese brindis abans del Nadal per felicitar als afiliats, als simpatitzants, pues el Nadal i desitjar-los un bon any. En este cas un bon any 2025, i ahir vam aprofitar també este acte pues, per a reconèixer a tantes persones, empreses, comerços, entitats, associacions de Vilarreal que s'han volcat després de la tragèdia que han patit els nostres germans de València amb eixa dana que tant de mal ha causat a tants pobles de València, i un poc van voler, pues, en representació de tots aquests voluntaris, associacions, entitats, comerços, empreses que se van volcar, pues reconèixer alguns d'ells en nom de tota aquesta gent, perquè crec que era de justícia, no? Reconèixer que la ciutat de Vilarreal se va volcar en aquestes necessitats, se va posar de seguida a treballar i a oferir el seu temps, les seues ferramentes per ajudar en allò que era possible, i van fer aquest xicotet reconeixement des del Partit Popular, un reconeixement que a mi m'agradaria també que l'Ajuntament de Vilarreal el puga fer de manera oficial, perquè crec que la ciutat de Vilarreal ha demostrat una vegada més la seva solidaritat, com som els vilarrealencs i com ens entreguem, especialment quan hi ha una necessitat, i crec que seria just també que la ciutat reconega la feina de tanta i tanta gent.
Pues això, ens sumem també a aquesta petició. Moltes gràcies, Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular, així l'Ajuntament de Vilarreal. Suposa que antes de Nochebuena vindrà, no?, per a felicitar-nos.
Esperem que sí, que puguem felicitar el Nadal, però per si de cas, pues als que ens escolten avui, si no ho fan un altre dia, pues molt bon Nadal a tota la ciutat de Vilarreal.
Sona la cornamusa, sona lo tambor i sona la flauta i lo flautí.
A pesar de ser tan lluny, els pastorets de Morella, de Sant Mateu i de Jous, i els pastors de Vista Vella, se'n anaren a Belém, portaven la bota plena. Rum, 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 cabalet de fum, rum, 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 cabalet de fum. Passaren pels de Catí, passaren pels de Llucena, replegaren els de Ger i els pastors de Vilavella. Emprengueren el camí, portaven la bota plena. Rum, 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 cabalet de fum, rum, 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 cabalet de fum. Després de moltes setmanes d'anar trepitjant camins, trobaren les pastoretes sota l'ombreta d'uns pins. Trobaren les pastoretes sota l'ombreta d'uns pins. I entre cops i cops de vi, entre carícia i carícia, els va anar passant el temps encisats amb tanta delícia.
Santi Cortells, regidor de l'Ajuntament de Vilarreal, bon dia.
Bon dia.
Vaja que és vostè sempre notícia, entre que li cau el batall, entrada així se n'anaven fa una estona els del Belén de l'Associació del Cor de Jesús, i van dir, estàvem a 2 metres quan li va caure el batall. I ara, que recuperaran el nom antic o el nom històric del carrer de la Sequieta, bueno, va ser notícia dia darrere dia.
Vejam, si som notícia per coses felices com aquestes dos que acabes de comentar, doncs meravellós, i més si és per a millorar la vida i la societat que ens envolta, com és el cas d'esta segona notícia, com ara explicaré. La notícia és que un carrer recupera el seu nom original. La notícia no és que hem canviat el nom d'un carrer, no l'hem canviat. En lingüística n'hi ha una cosa que s'anomena onomàstica, que estudia el nom de les coses, la seva història i el seu desenvolupament al llarg del temps. Onomàstica és, per exemple, el nom de les ciutats. onomàstica és, per exemple, que Vila-real es diga Vila-real en aquesta nomenclatura única que el 2007, si no recordo malament l'any, vam acordar totes i tots els vila-realencs per unanimitat que seria el nom únic. Així passa amb els carrers, per cert, tal com determina la llei d'ensenyament i ús del valencià. Els carrers han d'estar únicament en valencià, perquè si no fos així, el que tindríem no és promoció o normalització d'una llengua, sinó que el que tindríem és el que els lingüistes anomenen diglòsia. Parlant d'este carrer en concret, el que hem fet en primer lloc és un estudi de la història, dels orígens, d'on ve este carrer per a fer este no canvi, sinó esta recuperació, perquè crec que s'ha de subratllar. És una recuperació del nom original que encara està viu al carrer. Si pregunteu a molta gent, dels majors i no tan majors, us diran, sí, sí, la meva iaia, el meu iaio, jo mateix he sentit parlar d'este carrer i molta gent encara l'anomena així, encara l'anomena carrer de la Sequieta. Anem una miqueta a la història d'este últim nom, perquè el carrer ha tingut molts altres noms. L'origen o l'històric va ser el de carrer de la Sequieta. Això va deixar de ser així en un ple, en un 8 de febrer de 1926, en el que l'Ajuntament, i així consten les actes, perquè he de dir i he d'agrair també que el senyor alcalde m'ha ajudat moltíssim a poder aprofundir en això i a poder, diguem-ne, trobar totes les possibles aristes, i com crec que sóc una persona, i ho he demostrat, qui em coneix i em segueix, acostumada a investigar i a aprofundir en les coses, cada cosa que em preguntava l'alcalde per a mi ha sigut un repte de recerca, de preguntar, d'aprofundir. Ese 8 de febrer, el ple, per una gesta, que és que el Ramon Franco i Bahamonde va passar l'Atlàntic en un vol anomenat el Plus Ultra, doncs es decidís, i també n'hi ha les actes una motivació política, perquè vull subratllar-ho, encara que molts puguen pensar que era una fita tècnica, però en moltes coses també ho és, després explicaré per què. I també crec que s'hauria de recordar, ja no al que portava l'avió, sinó a Pablo Rada, que és el gran oblidat del vol del Plus Ultra i és el mecànic de l'avió. Perquè un avió pugui funcionar, doncs ha d'haver un mecànic que faci, que monte, que desenvolupe tècnicament aquest motor. I aquest va ser Pablo Rada. Aquesta és una de les solucions, per cert, que han trobat en altres ciutats, com per exemple Barcelona, per a acabar amb la polèmica del nom dedicat, o del nom de carrer dedicat al germà menut del dictador Franco. Després d'aquest 8 de febrer, com que va guanyar la República, en els anys de la República, un 12 d'agost de 1931, decidís canviar-li el nom una altra vegada. Per tant, estem parlant que no havien passat ni 5 anys des del canvi al nom de Ramon Franco i Bahamonde, el germà menú de Franco. I l'anomena 11 de febrer, que 11 de febrer, per recordar, és l'any, és el mes i el dia que en un 1873 es proclama la Primera República després de l'abdicació d'Amadeu I de Savoia. Sabeu que la República dels anys 30 era la segona, hi havia una primera. Aleshores, la Segona República, els regidors de la Segona República li dediquen a la Primera República a este carrer, anomenant-lo 11 de febrer, que és el dia i el mes en què es proclama. Posteriorment, ja després de més anys que el que havia estat l'aviador Franco, és a dir, a l'any 38, aleshores haurien passat 7-8 anys, les tropes franquistes, després d'haver bombardejat Vila-real, assassinat a molts dels nostres veïns des del cel, sent el responsable, tal i com es exposen els historiadors Toni Pitarch i Domingo Font en el seu llibre, la seva publicació, que convida a la gent que llisca, els bombardejos sobre Vila-real, este senyor que tenia un carrer dedicat, després de que li el dedicaren, perquè primer li el dediquen per la seva gesta, però la Guerra Civil va ser després, a este carrer li el dediquen el 26, i ell, uns anys després, en les acaballes de la Guerra Civil, en el 1937-38, bombardeja Vila-real. Després del 38 no va poder seguir assassinant a les nostres àvies perquè el seu avió va caure enmig de la mar un 28 d'octubre de 1938. Però què fan els franquistes? Què fa la dictadura de Franco? Segons consta les actes, primer, com tots sabran, ocupen Vila-real un 14 de juny de 1938. No guanyen unes eleccions, ho vull subratllar. Ocupen Vila-real de forma, diguem-ne, a través d'una guerra. Després d'ocupar Vila-real, mesos després, un 3 d'octubre de 1938, i sa comissió gestora que ells nomenen, decidissen dedicar-li i se carrer de nou a qui havia bombardejat Vila-real. Recorde, en el primer moment que se li dedica a este home, al germà menú de Franco, al carrer, sí que se li dedica per la gesta, jo això no ho negaré mai, perquè és així, però en el segon moment, ja feia uns mesos que estaven els franquistes així a la ciutat manant. Encara no s'havia acabat la Guerra Civil i ells, després d'ocupar Vila-real, decidissin recuperar este nom, que no és l'únic que es recupera. Ho dic perquè avui dia sembla que canviar un nom siga el pitjor del món i una cosa supercomplicada. En la mateixa acta en la que es canvia 11 de febrer per carrer de l'aviador Franco, dedicant-li-ho a qui havia bombardejat la ciutat de Vila-real, doncs canvien Pablo Iglesias per 18 de juliol, canvien Ruiz Zorrilla per Calle de los Infantes, canvien Joaquín Costa per General Zumalacárregui, canvien Jaime Vera per Vicente Sanchís, Lola Igubarde per Vázquez de Mella, José Iral per Obispo Rocamora, Pérez Galdós per Carrer Penitències, 14 d'abril per Creus Velles, Rafael de Riego per San Juan, canvien també Salmerón per San Roc. Bueno, en valencià per descomptat no, perquè el valencià estava perseguidíssim per els franquistes. Canvien Figueres per Desemparats. Canvien, i moltíssims més, canvien moltíssims carrers. Perquè el canvi de carrer, en el cas del franquisme, sí que es feia alegrement i sense demanar opinió a ningú i sense cap fonament onomàstic. Es feia simplement per a honorar aquells que havien format part en el bàndol sublevat del franquisme, de la dictadura, dels que, sense haver-los votat, es van posar a governar per la força, que això és el que va representar el franquisme. Però, dit això, voldria parlar també del que va significar Franco Bahamonde, Ramon, no Francisco, per a esta ciutat. La meva àvia encara em contava el terror que va suposar que ens bombardejaren. Encara en la meva família es conten com, fugint pels horts, van perdre a ma abuela, horroritzats per com estaven destruint la ciutat i ho estava fent este home. Ma tia Montse, la germana de ma abuela, m'ha contat mil vegades per què s'amagava encara baix del llit quan hi havia una tempesta, perquè se'n recordava de l'horror d'una gent que no estava acostumada a pujar en un avió ni a veure avions ni tan sols, que per a ells això era l'horror més absolut. Encara hi ha familiars de regidors, si ells volen que ho comenten, els va arribar de retruc la metralla d'estos bombardejos d'este senyor. I de la mateixa manera que no dedicaríem un carrer a un assassí o a un violador, per què hem de mantindre un carrer dedicat a algú que ha fet això amb la nostra ciutat? Ni un minut més, ja està bé. El dedicaríem a un violador d'estos que tots ens escandalitzem per tota la, pel que ha fet? El dedicaríem a un assassí en sèrie? Doncs és que este home era un assassí en sèrie. Jo he llegit també a Paul Preston, que també convida a la gent que llisca la biografia sobre Franco que fa Paul Preston i parla del germà menú de Franco, I efectivament va ser republicà la seva joventut,
sí,
i després es va canviar de bàndol al bàndol franquista. Però vostès pensen, i ara vull que facin servir la lògica, que si els franquistes pensaren que era una persona superrepublicana, li hagueren mantingut els 40 anys de la dictadura un nom dedicat a ell, els franquistes eren molt, molt conscients del que estaven fent. Efectivament, com ha dit així abans el portaveu del Partit Popular, és el màxim honor que té un poble posar-li el nom d'un carrer a una persona. Però en este cas, el que és una afrenta i un insult a la gent que va patir, a la gent que va morir i a la gent que es va ferir per els bombardejos d'este senyor. Si realment volem avançar en una democràcia, efectivament hem d'acabar en estos debats. Però la manera d'acabar en estos debats no és mantindre un carrer dedicat a l'assassí i tal, sinó llevar-lo i el debat s'ha acabat. De fet, no és raonable el que es comenta, i així vull, no sé si defendre o com vulguin dir-li, els meus companys del Partit Socialista, perquè no és veritat que això s'hagi de passar per una mesa d'honors, perquè els honors són per a les persones. Estem parlant de llocs. Una séquia, un forat, una muntanya no és una persona honorable. Hi ha una tradició, també en el nostre poble, que és posar als carrers noms de muntanyes, noms de ciutats veïnes, per el motiu que siga, per un agermanament, o noms de llocs emblemàtics per a la ciutat, com és el cas de la Sequieta, que molts saben que passava per aquest itinerari. Per això he fet arribar als mitjans de comunicació mapes antics d'aquesta part de la ciutat, tant del segle XIX, que encara estava les muralles, com el del segle XX, per a que vegin el que representava, en aquest cas, la Sequieta, que estava en la part oest de la ciutat, i la Sequiola, que estava davant de la Murà, en la part est, en la part que donava Cavaborriana. I este ramal de la Sequia, com bé poden comprovar en l'arxiu, que està a disposició de tots els veïns, perquè és una font fantàstica d'informació per aprofundir en el que representa la història de la nostra ciutat, i jo sóc el responsable ara mateix de l'arxiu, sóc el màxim responsable, per tant, convida la gent que investigue, que no es crega el primer que li diu un revisionista pel carrer, un que no fa història, sinó que fa una altra cosa, fa retorcer la història per a crear ideologia. Això és el revisionisme. Jo convido que miren les actes que acabo de citar, els canvis de carrer nombrosíssims que va fer la dictadura, i ara resulta que la democràcia canvia un carrer, un, perquè molts d'estos que van ficar els franquistes no els han canviat precisament perquè no tenen la mateixa càrrega de destrucció i de falta de respecte als avantpassats de la nostra ciutat i a les nostres àvies. Siguen de dretes o d'esquerres. Així les bombes van caure sobre tots, els que vivien en esta ciutat. I per això hem volgut que siga el nom, o que siga un nom, d'un lloc que no es presta a discussions, perquè podria haver posat Dolores, no ho sé, podria haver posat el nom d'un comunista, per exemple, per anar-me'n a l'altre bàndol. I efectivament, intencionadament, pensàvem que el